què tal? Benvinguts un altre dia aquí a Temps Ombrívol. Temps Ombrívol amb un servidor, Dani Castillo, fent-vos companyia com cada dilluns d'11 a 12 de la nit i si estàs sentint la repetició del programa dissabte o diumenge de 6 a 7 de la tarda, Temps Ombrívol. A Canal 20 Ràdio. Temps Ombrívol, recorda el teu programa de les mogudes rares, paranormals, estranyes, misterioses. I la música també més rara i misteriosa que s'ha fet mai, la psicodèlica. I si us sembla bé, doncs comencem el programa. Anem a agafar l'ascensor. Ja sabeu que hem d'anar a poc, perquè és un ascensor una miqueta vellet i no hi cabem tots, eh? O sigui que baixem uns, després els altres i us espero a baix, a la platja del terror. Som-hi? Vinga, ja arriba. Aquí el tenim. Vinga. Tu i tu primer, d'acord? Vinga, ara quan s'obri la porta... Ara! Vinga, passa, corre! Som-hi! Cap a baix! En fi, doncs ja està, ja hi som! Què tal la setmana? Bé, no? Pluja, núvol, però també sol. És que s'apropa l'estiu, eh? Però ja sabeu que pel maig cada dia un raig. Sí que és com l'abril, aigua sí i aigua també. I aquesta setmana un altre cop, eh? Núvol i algun dia de pluixeta. En fi, vinga, baixem. Va, tu també i cliquem que puja això un altre cop i anem nosaltres tirant, vale? Endavant.
Actualitat fa por.
I tant que fa por l'actualitat, déu-n'hi-do, avui vinc carregadet i no de whisky. Quin humor, eh? Quin humor. M'encanta. Carregat de notícies rares. Notícies com els temps que estem vivint. Rars. I fixeu-vos, perquè s'acosta una poderosa tempesta solar que ens podria fer tornar a l'edat de pedra. Doncs sí. Ja sabeu que les tempestes solars són un dels escenaris apocalíptics més aterridors que existeixen actualment. Es produeixen quan l'activitat del Sol interfereix en el camp magnètic de la Terra, enviant un núvol de plasma a l'espai. Aquestes partícules carregades ofereixen diferents tipus d'apocalipsi. Tot i que l'escenari més probable és que un fort núvol de plasma destrueixi qualsevol dispositiu electrònic que estigui encès en el moment de l'atac, entre cometes. I sí, causaria milers de víctimes instantàniament a mesura que, per exemple, els avions quedessin desconnectats i caiguessin del cel. Els vehicles deixarien de funcionar sobtadament i altres tipus de dispositius que poguessin fallar. Tot i que el veritable apocalipsi vindria a través de la dependència de la tecnologia, és a dir, que tindríem una primera onada de catàstrofes, que seria aquesta mancança d'electricitat de cop i volta i, per tant, la fallida de molts aparells electrònics en pocs moments. Però, clar, penseu a llarg termini. A llarg termini viuríem sense electricitat i, per tant, sense certa tecnologia. Doncs bé, l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica, National Oceanic and Atmospheric Administration, ha detectat l'arribada de partícules solars a la Terra. La tempesta solar ha estat considerada com moderadament forta, tot i que es veu agreujada per un petit forat en l'escut magnètic del nostre planeta. La tempesta ha estat classificada com un G2, que pot causar una apagada en els senyals de ràdio, el que provocarà errors en les comunicacions i talls d'energia en zones d'alta latitud. Els experts han assenyalat que hi haurà aurores boreals que generalment apareixen en el cercle polar àrtic i que en aquesta ocasió es podrien veure en llocs com Nova York i Escòcia. Es podrien arribar a veure aurores boreals a estats del nord dels Estats Units, com Montana, Minnesota, o com dèiem, l'estat de Nova York. Déu-n'hi-do, eh? Tot i que en general aquestes tempestes no són considerades perilloses i únicament sol provocarà aurores al nord o al sud, no obstant, això de vegades el corrent de partícules pot ser tan gran que pot fer que l'atmosfera de la Terra s'expandeixi, ja que escalfen la capa exterior de la mateixa. A mesura que l'atmosfera s'expandeix, fa que els senyals de satèl·lit siguin molt més difícils d'arribar a la Terra, el que potencialment condueix a una manca de navegació, el GPS, senyal de telèfon mòbil i televisió per satèl·lit. A més, una onada de partícules pot conduir a altres corrents en la magnetosfera, el que pot ser al seu torn pot portar una electricitat més alta del normal a les línies elèctriques. I en el pitjor dels escenaris estaríem davant d'un nou esdeveniment Carrington. Recordeu que és el nom que es dona a la tempesta solar de 1859, que va ser prou forta com per destruir el sistema de telègrafs a tot el món. En l'actualitat, les conseqüències serien devastadores. La Terra podria ser l'objectiu d'una explosió equivalent a 10.000 milions de bombes d'Hiroshima explotant al mateix temps. Els sistemes de comunicació es paralitzarien, els serveis bàsics com el transport, alimentació i sanitat no funcionarien i la pèrdua del sistema elèctric sumiria el planeta en una nit perpètua. Per als més creients, la religió cristiana es tractaria dels 3 dies de foscor. Aquest esdeveniment diu que Déu castigarà el món amb foscor al final dels temps. La Terra serà envoltada per la foscor que durarà 3 dies i 3 nits i l'única font de llum seran les espelmes beneïdes. Diversos visionaris catòlics estan d'acord en que les persones han de romandre a casa durant aquest període apocalíptic, ja que la majoria dels habitants de la Terra moriran. La meva pregunta és: seràs tu un dels que morirà? Seré jo? Serem tots dos? per si un cas que ens agafi amb una miqueta de bona música, sí? Què en penses? Doncs mira, que porto avui un grup que es va posar aquest nom, Sweet Smoke. Sweet Smoke va ser una banda de jazz rock psicodèlica formada a Brooklyn, a Nova York, el 1967. El grup es va traslladar a Europa el 1969, vivint a Alemanya i actuant a Alemanya, Holanda i França fins a 1974, quan la banda es va separar. Inicialment, alguns membres es van quedar a Europa, alguns van anar a l'Índia, que ja sabeu que era un d'aquells destins de viatges una mica psicodèlics de l'època, però la majoria de la banda va tornar als Estats Units. Tot i que es va originar als Estats Units, Sweet Smoke és sovint anomenada banda de crowd rock. Destaquem els seus ritmes, les seves improvisacions inventives i les seves estructures musicals complexes. En entrevistes, el grup diu que la seva música va ser influenciada per Eric Clapton, Jimi Hendrix, Frank Zappa o John Coltrane, com no, The Beatles. Després de les primeres representacions als Estats Units i al Carib, el grup es va traslladar a Alemanya, com deien, i va formar una comuna. Recordeu, doncs, que va... Això de les comunes és un fenomen de l'època, que era una mica l'alternativa a la família tradicional. Un grup d'amics, podria haver-hi també algun familiar, que decidien començar una vida des de zero i des d'un altre punt de vista, en el qual doncs, tothom dins de la comuna compartia absolutament tot i eren doncs, una mica com una tribu, pares dels fills, educadors dels menors que hi havia dins de la comuna i també doncs, compartien parella, etcètera, etcètera. Aquesta comuna es va fer en una casa de pagès a la vila d'Uthum, a l'exterior de la ciutat d'Emrik, a un quilòmetre de la frontera amb Holanda. El grup va esdevenir molt conegut a la regió, tant en el camp com fora de l'escena, per la seva barreja d'actuacions musicals animades combinades amb els seus interessos en filosofies orientals i psicodèliques. Els membres originals, quan van arribar a Alemanya, van ser Andy Durfin, que era el baix, Michael Fontana, saxo tenor, també la veu i la percussió, Jay Dorfman, que seria la bateria i també doncs, altres instruments de percussió, Mervin Kaminovic, guitarra principal i també veu, Víctor Sacco, que seria guitarra, i aquest últim Víctor seria ràpidament reemplaçat per Steve Rothstein, guitarra rítmica i veu. El 1970, Amy va abordar el grup i van gravar el seu primer long play Just a Poke, que és el que portem avui, amb el productor alemany Conrad Conny Punk. Bé, si us sembla bé, anem a escoltar alguna coseta d'aquest primer disc, aquest primer long play, Just a Poke. Ja us dic que és un disc molt llarg, és una primera cara sencera i una segona cara sencera, però no la sentirem tota sencera, sinó que anirem a trossets. Anem a sentir, doncs, de la primera cara del primer disc de Sweet Smoke, Just a Poke, el primer tema, que és Baby Night, que seria tota la primera cara del disc. D'acord? Doncs, Baby Night, Sweet Smoke. Endavant! So good, Tornem. Recordeu que esteu escoltant Temps Ombrívol, a Canal 20 Ràdio, amb un servidor, el Dani Castillo. Temps Ombrívol. I encara estem a la secció L'actualitat fa por, i déu-n'hi-do si fa por. Fixeu-vos que porto una ben guapa ara, eh? Exorcistes de tot el món que es reuneixen per primera vegada al Vaticà per combatre l'augment de possessions. Alguna cosa està passant. Fixeu-vos, exorcistes de tot el món, de tot el món. La idea que les persones poden ser posseïdes per esperits malignes contra la seva voluntat és tan antiga com la pròpia història de la humanitat. L'actualitat, les víctimes de possessions demoníaques són considerades com malalts mentals, els que pateixen trastorn de personalitat dissociativa, per exemple. Però estan vivint en temps estranys. Per la raó que sigui, els casos de presumpta possessió demoníaca han augmentat en els últims anys i tot sembla indicar que continuarà aquest dramàtic increment. Les institucions religioses de tot el món han informat d'un augment exponencial en la quantitat d'exorcismes realitzats pel clergat. Moltes esglésies no estan complint amb la demanda a causa de la falta d'exorcistes preparats. Déu-n'hi-do, falten exorcistes. La preocupació és tal que el mismíssim Vaticà va sol·licitar el 2018 la preparació de més exorcistes per combatre les forces demoníaques que estan arreu a tot el planeta. Encara que sembla ser que això no ha estat suficient, ja que ara centenars de sacerdots catòlics, luterans i protestants s'han reunit a Roma per comentar i assistir a classes d'exorcisme per primera vegada en la història. L'esdeveniment que va començar dilluns de la setmana passada al Pontifici Ateneu Regina Apostolorum, una institució universitària catòlica amb seu a Roma, va impartir classes com Àngels i Dimonis a la Sagrada Escriptura, els orígens històrics del ritu de l'exorcisme o la simbologia dels rituals ocults i satànics. L'Església Catòlica creu que el poder del diable està augmentant a causa de la pèrdua de la fe en les persones. El que és realment sorprenent és que la reunió s'ha unit a clergues de les esglésies catòlica, anglicana, luterana, grega ortodoxa, pentecostal. Déu-n'hi-do, o sigui, estem parlant d'esglésies que en d'altres èpoques de la història s'havien arribat a matar entre elles. Doncs bé, han deixat de banda centenars d'anys de controvertida història i segons les paraules del pare Pere Barrajón, aquesta és la primera vegada que reuneixen diferents denominacions per comparar les seves experiències sobre els exorcismes. Aquest home de 61 anys, que és un dels organitzadors de l'esdeveniment al Daily Telegraph. La idea és ajudar-se mútuament, va dir ell, establir millors pràctiques, si així ho desitja. L'Església Catòlica està més associada amb els exorcismes per causa de les pel·lícules com L'Exorcista o El Ritu, però no són l'única església que el realitza. Expulsar el diable remunta als orígens més antics de l'església cristiana. El ritu catòlic és molt estructurat, mentre que algunes de les altres esglésies són més creatives i no fan servir un format precís. Per exemple, Benjamin McKenzie, un sacerdot protestant d'Alaska que va assistir a la conferència, ha afegit que volia entendre la perspectiva catòlica. Va assenyalar que tots estan lluitant contra el mateix enemic en el nom del Senyor. I fins i tot, si hi ha algunes branques de l'església anglicana que han perdut la creença en Satanàs, també s'han afegit. La conferència a Roma s'ha celebrat anualment durant els últims 14 anys i els que assisteixen creuen en la possessió demoníaca. Però aquesta és la primera vegada que se celebra un esdeveniment d'aquestes característiques amb tantíssimes creences dins del cristianisme. L'Església Catòlica admet que la majoria dels que afirmen estar posseïts són en realitat malalts mentals, però també reconeix que alguns casos són veritables. El Papa Francisco, qui va ser nomenat Summa Pontífex el 2013, ha fet freqüents referències a l'existència del diable. En 2017 va dir que Satanàs era un visitant humà, però amb poders foscos, en lloc d'una simple metàfora. Els joves se senten cada vegada més atrets per la màgia negra, el satanisme, el vampirisme, la bruixeria, va dir Giuseppe Ferrari, l'organitzador del curs sobre els exorcismes. Els italians, segons les seves paraules en particular, semblen tenir un interès en el diable i cal recordar una estàtua de Satanàs amb el penis erecte descobert a Bergato, a Bologna. Però sembla ser que aquesta inusual reunió d'experts en exorcisme ha provocat una gran polèmica. Són molts els que asseguren que s'han reunit per intentar treure un dimoni molt poderós que s'ha apoderat del cos d'una persona, el que pot portar hores i fins i tot anys perquè funcioni. Que està clar, controvèrsies a part, és que el concepte de possessió física per part de dimonis o esperits està present en totes les cultures i religions i representa el que sembla ser una por fonamental que tenen els humans, que no estem sols, que estem acompanyats, que aquests éssers poden provenir de llocs que no siguin l'espai i que ens fan mal. I per sort, disposem de professionals que lluiten diàriament contra el mal. Al final haurem de donar les gràcies i tot. Quin humor. I seguim perquè troben a Utah una moneda espanyola encunyada 200 anys abans que Colón arribés al nou món. Segons ha informat el mitjà nord-americà KSL, el setembre passat un excursionista caminava a prop de Halls Crossing Marina quan es va trobar amb dos objectes circulars de metall que va pensar que eren escombraries. Un de la mida de 25 centaus i l'altre més petita que una moneda de 10 centaus. Però quan els va mirar de més a prop, més tard va observar atònit que realment eren dues monedes espanyoles de fa centenars d'anys. L'excursionista va començar a buscar monedes a internet i va descobrir que la més gran coincidia amb les monedes espanyoles encunyades a Madrid en la dècada de 1660, mentre que la més petita sembla que es remunta a la dècada de 1290. Controvèrsia amb les línies temporals. Sembla que la moneda més petita és la que ha creat misteri al descobriment, ja que és anterior a l'arribada de Colom al Nou Món. També és curiós com les monedes espanyoles han acabat a Utah, ja que els viatges d'exploració posteriors a través de l'Oest americà no estan a prop de l'àrea on s'ha trobat la moneda. Segons els historiadors, el conqueridor espanyol Francisco Vázquez de Coronado va ser el primer a viatjar a prop de Utah en la seva recerca de les mítiques set ciutats d'or a principis de la dècada de 1540. Però el més a prop que va arribar a ser fins a les aldees Hopi, al nord d'Arizona, més de 160 quilòmetres al sud. L'excursionista va lliurar les monedes al Servei de Parcs Nacionals després del descobriment i els funcionaris ara estan buscant experts que els ajudin a esbrinar si les monedes són reals i, en aquest cas, com van acabar al parc. Evidentment, ja han sorgit diferents teories, com per exemple la de Brian Harmon, l'arqueòleg del Servei de Parcs Nacionals, va dir a Business Insider que hi ha algunes possibilitats diferents que s'estan investigant. Aquestes possibilitats inclouen escenaris en què les monedes són reals i van ser portades a l'àrea pels primers exploradors o colons espanyols i van acabar a Utah després de ser intercanviades. Una altra opció és que siguin reals, però es van perdre accidentalment al llac, potser per un buscant de tresors. Finalment, hi ha la possibilitat que les monedes siguin falses o reproduccions. Si bé Harmon admet que no és un expert en monedes, creu que són veritables i que van acabar a Utah per un antic colon o explorador espanyol, ja que significaria que hi havia una presència espanyola a la zona molt abans del que inicialment es creia. Els funcionaris del parc van mantenir el descobriment en secret fins fa poc i no han volgut revelar la ubicació exacta on es van descobrir les monedes. També adverteixen que l'ús de detectors de metalls en els parcs nacionals és il·legal. L'arqueòleg nord-americà va dir que està pensant viatjar al lloc on es van trobar les monedes per buscar pistes sobre com van arribar allà les monedes. Això ha provocat un acalorat debat a les xarxes socials sobre el veritable origen de les monedes. És cert que són molts els que coincideixen amb la teoria de Brian Harmon, però també és cert que altres assenyalen que les monedes són o parts, artefactes fora de lloc i de temps. A més, recorden que la troballa a Utah és similar a la misteriosa moneda trobada en una obra a Mèxic el 2018. En aquest cas, el que hi va cridar l'atenció van ser les inscripcions que havia gravat en ella. 2039, el símbol del partit nazi, l'àguila i l'esvàstica. A més, dues paraules escrites en espanyol que deien Nova Alemanya. Aquesta última sí que sé que us ha acollonit prou. Així que anem un altre cop a recuperar el Sweet Smoke. Sí, si us sembla bé, anem pel tema que hem deixat una mica mitges i seguirem escoltant un trosset, si us sembla, d'acord? Sí? Sweet Smoke, seguim amb un tros més de la primera cara del primer disc, primera cara que rep el nom de Baby Night. Endavant, Sweet Smoke. Street where people play. tornem un altre cop amb vosaltres. Això és Temps Ombrívol. Jo sóc el Dani Castillo, aquí a Canal 20 Ràdio. I estàs a la secció L'actualitat fa por. I tant que fa por. Fixeu-vos. La propera notícia està molt relacionada amb les nostres obsessions. No t'ha passat algun cop que de vegades veus un número i dius ai, si ja l'he vist aquest matí i després el tornes a veure i un altre cop i dius però per què veig tant aquest número? Doncs comentarem una miqueta el fenomen, concretament el del número 333. El significat de veure el 333 a tot arreu. Perquè segur que algun cop us ha passat de veure aquest número, el 333, per tot arreu. Quin és el significat de veure aquest número repetit? Està relacionat amb el món dels somnis, està relacionat amb el món del futur, amb les prediccions. Abans d'explorar el significat del 333, hem de comprendre com poden aparèixer els números. Alguna vegada has sentit que un nombre t'està seguint, no importa on vagis o el que facis. Aquest mateix nombre simplement apareix del no-res. Potser t'aixeques a la nit i mires l'hora i són les 3:33, o potser vius al tercer pis del número 33 d'un carrer molt concret. Bé, doncs quan això passa, l'explicació més probable és que tenim una connexió psíquica amb l'energia d'aquest número. I per a bé o per mal, necessites entendre el significat del 333. Bé, el número 3, per entendre el significat d'aquest número, el 333, primer anem a veure el número 3. El número 3, la numerologia, porta l'energia de la creativitat, l'alegria, la imaginació, l'amabilitat, la capacitat psíquica, la inspiració, la creació, el creixement i la manifestació. El 3 és el nombre de la Trinitat i recorda la unitat i el vincle entre la ment, el cos i l'esperit. També és representant del pare, la mare i el fill i l'esperit sant, segons la religió catòlica o cristiana en general, així com la triple deessa. No obstant això, interpretem la Trinitat, doncs aquesta associació és una clara indicació de que el número 3 està alineat amb l'energia d'allò més diví. El tarot, la tercera carta, és l'emperadriu. L'emperadriu en el tarot és una dona abundant i sensual que representa la divinitat femenina, la fertilitat, l'educació, la mare terra i la prosperitat. En una lectura, l'emperadriu porta l'abundància, benediccions i fertilitat. En el zodiac, la tercera casa està governada per Mercuri i el signe dels bessons. S'associa amb la ment i l'intel·lecte, així com la comunicació, la mobilitat i la intel·ligència. Si anem al número 33, ja no només al 3, sinó al 33, sumant dues... doncs, bueno, podem dir que el 3 apareix amb un significat addicional. A la numerologia, el número 33 té un significat poderós i místic, representant el mestre dels mestres, combinant dos nombres mestres, 11 més 22, igual a 33. 33 es diu que és el més influent dels nombres mestres i és representatiu de la veritable compassió, l'alegria i d'un mestre espiritual molt influent. Per què? Doncs ara que tens una comprensió fonamental de la importància del significat del 3 i del 33, vegem què significa el 333. Qualsevol nombre pot tenir una varietat de significats diferents i hauràs de confiar en els teus instints i intuïció per entendre el significat del 333. No pensis massa ni analitzis massa la situació, simplement permet que la teva energia ressoni amb cada explicació. També és important recordar que atreus aquest número per alguna raó i que simplement ignorar el número no és una solució. El significat del 333 té una sèrie d'interpretacions com que està relacionat amb els tres estats del temps, el passat, el present i el futur. En aquest sentit, podries sentir-te connectat a aquest número a causa d'un problema que tens amb un d'aquests estats. L'única manera real d'identificar on es troba aquest problema és mitjançant l'autoexploració. Ara has de prendre un temps per a preguntar-se si hi ha alguna cosa al teu passat que t'estigui frenant o afectant, evitant que doncs el teu màxim potencial quedi minvat. Podria ser el contrari i podria tractar-se algun tipus de problema en un futur proper. Bé, els significats poden ser diferents. Una, veiem que els motius poden ser molt, molt dispersos i molt diferents. El primer significat del 333, els mestres ascendits estan amb tu. Els mestres ascendits que un cop van caminar per la Terra estan amb tu i són aquí per ajudar-te quan necessitis ajuda o orientació. Hi ha nombrosos mestres ascendits que s'originen a la font universal i la seva saviesa ve en moltes formes. Quan vegis el 333 repetidament, tot el que has de fer és demanar ajuda al teu guia espiritual. Confia que estàs envoltant, protegit, estimat i guiat pels mestres espirituals del nostre planeta. Aquests éssers divins de regnes superiors ens estan guiant a cada pas en el teu camí. El número 3 repetit 3 vegades vol dir que estàs protegit per la divinitat i envoltat d'amor pur, incondicional. Per sobre de tot, estàs en completa harmonia amb tu mateix i amb l'univers. I és important mantenir l'equilibri tant intern com extern. Un altre significat és que és hora de prendre una decisió. Pot significar que has de prendre una decisió important respecte al que estaves pensant. Aquesta decisió pot prendre dues perspectives diferents, depenent de si estàs en sintonia amb la intel·ligència universal o no. Per tant, si estàs en el camí correcte, la teva decisió pot posar fi al teu problema. En aquest cas, sigui quina sigui la teva decisió, pren la decisió correcta i posa fi al que tenies en ment. Un altre significat seria que has de canalitzar i parlar amb la veritat de la teva ànima. Seria un senyal per expressar la teva veritat. L'univers t'està guiant a fer servir la teva veu per expressar les teves emocions o expressar els teus sentiments en paraules que estiguin en harmonia amb la teva ànima. No obstant això, quan no expressis la teva veritat, la saviesa del teu cos et dirà que no estàs alineat amb el teu ésser autèntic. Quan això passi, sorgiran els sentiments d'incomoditat. I aquesta és una senyal perquè sàpiguis que no estàs sent honest i que estàs traint la teva ànima. Un altre significat seria que has de fer servir les teves habilitats naturals. És un missatge perquè amplis les habilitats naturals amb les que vas néixer per crear alguna cosa molt especial a la Terra, una de les dels teus dons naturals per complir la teva missió a la vida. Cada vegada que veixis el 333, recorda que ets un ésser únic amb habilitats i talents naturals. I per tant, representa que aquest número t'està recordant que has de posar en marxa aquestes habilitats. En fi, si no és una cosa, és una altra, però si et trobes amb el número 333, sembla que és una cosa molt positiva i és una senyal que t'està dient pot ser una d'aquestes quatre possibilitats que hem comentat, però t'està dient que has d'actuar, has de fer alguna cosa, això sí, sempre des del punt de vista positiu. I ja acabant el repasset de les notícies de la setmana, un pilot de la companyia Turkish Airlines grava un ovni des de la cabina. El capità turc Atilla Şentürk, de la companyia aèria Turkish Airlines, va veure un estrany objecte durant un vol comercial des d'Istanbul a Colònia el 10 de maig. Şentürk va gravar l'objecte blanc movent-se en cercles a una velocitat increïble des del seu avió. Mitjans turcs han publicat el vídeo que mostra l'ovni emetent espurnes de llum a l'horitzó. A causa de la seva distància de l'avió, no es pot apreciar amb claretat l'objecte. Durant el vol d'Alemanya a Colònia vam veure un objecte increïblement brillant a gran altura, va dir Şentürk a la CNN de Turquia. No era un satèl·lit o un estel. El pilot va afegir que l'objecte va desaparèixer ràpidament moments després que ho gravés. Tot i que els mitjans de comunicació solen informar sobre albiraments d'ovnis, el pilot va declarar que ell mateix mai no havia vist una cosa semblant en tota la seva carrera. Doncs bé, un cop més tenim un pilot d'aviació que ha vist en directe un ovni, que l'ha gravat i que doncs ens demostra que alguna cosa més que no pas nosaltres i els nostres catxarritos voladors tenim al nostre firmament. Què us sembla si anem a escoltar un trosset de la cara, de la segona cara del disc Just a Poke de Sweet Smoke, aquesta segona cara que rep el nom de Silly Sally. Silly Sally, Sweet Smoke. Endavant! Una peli de por. I final del programa. Hem arribat a la nostra última secció, una peli de por, i aquesta setmana us porto una pel·lícula que a mi em va esgarrifar en el seu moment i que crec que s'ha de revisar. S'han fet unes quantes versions, però jo crec que la més impactant és la que es va fer al 1978. Estic parlant de Invasion of the Body Snatchers, coneguda aquí com La invasió dels ultracossos. La invasió dels ultracossos, una pel·lícula que a Mèxic va ser anomenada Els usurpadors de cossos, a Hispanoamèrica en general La invasió dels exhumadors, i aquí La invasió dels ultracossos. És una pel·lícula dirigida per Philip Kaufman, un remake de la pel·lícula de ciència-ficció Invasion of the Body Snatchers del 1956, dirigida per Don Siegel, amb dues basades en la novel·la de Jack Finney. Aquesta que del 1978, que per mi és una de les més esgarrifoses que s'han fet, doncs tenia també una banda sonora esgarrifosa, com la que sona de fons ara mateix. Una d'aquelles bandes sonores que et posen dels nervis mentre estàs mirant la pel·lícula. La pel·lícula comença amb imatges d'unes llavors escapant d'un planeta llunyà que viatgen per l'espai i cauen a la Terra barrejades amb la pluja. Es veu ploure sobre una estranya flor paràsita creixent en un full. Un dels protagonistes veu la flor, la recull i se l'emporta. Amb això la història dona començament. Bonnell, que és, en aquest cas el protagonista seria el Donald Sutherland, és un inspector de sanitat molt capaç de distingir diferències en el comportament de les persones. Un dia una amiga seva i companya de feina li manifesta la seva preocupació per l'estrany comportament del seu marit. En creure que tot es deu a l'ansietat, li posa en mans d'un altre amic seu, un psiquiatre de gran prestigi, que és el Leonard Nimoy. No obstant això, la preocupació continua agreujant-se. A més, Bonnell comença a veure que aquesta mateixa preocupació s'està estenent per tota la ciutat. Tots sospiten que els seus parents o amics ja no són els que eren. Quan creu tothom que s'està tornant boig, és quan ell mateix comprova que unes estranyes veïnes del seu jardí creixen i es transformen en cossos humans d'aspecte idèntic al seu i al dels seus amics. Horroritzats davant el descobriment, tractaran junts d'aturar aquesta estranya amenaça d'origen desconegut, però serà massa tard. Els canvis argumentals respecte de la versió original són pocs però importants. A més de tots els relacionats amb el canvi d'època, 22 anys després, aquesta versió no té lloc en un petit poble de Califòrnia, sinó en una gran ciutat com San Francisco. Al final també és diferent, ja que en comptes de la versió del 1956, que queda absolutament oberta, en aquesta del 1978 deixa ben clar que al final guanyen les veïnes, és a dir, guanyen els dolents. Si els canvis en l'argument són pocs, no passa el mateix amb les intervencions del director. Així, mentre que la primera pel·lícula era un clar advertiment anticomunista, vigila el teu veí, que pot ser un enemic ocult, aquesta càrrega política es perd en la versió de Kaufman. L'ambient conservador de la pel·lícula del 56 ha estat substituït per una Califòrnia de finals dels 70 molt més oberta i tolerant, i els dolents són simplement això, dolents. A més, és la més terrorífica de totes les versions, amb uns excel·lents efectes especials. En la dècada de 1990 es va estrenar una nova versió a càrrec d'Abel Ferrara titulada Segrestados de Cossos, el 1993. La diferència principal amb les anteriors consistia en el fet de circumscriure tota l'acció a un campament militar nord-americà. I en 2007 es va estrenar una versió més, titulada The Invasion, en aquest cas protagonitzada per Nicole Kidman i Daniel Craig. Kevin McCarthy, protagonista de l'original, La invasió dels lladres de cossos, fa un petit paper en la pel·lícula de 1978. Concretament es llença sobre el cotxe de Donald Sutherland advertint del perill que suposen les veïnes, igual que feia al final de la versió original. De la mateixa manera, Veronica Cartwright, protagonista en aquest llargmetratge de 1978, fa una petita aparició en la nova versió de 2007 d'Invasion, on interpreta el paper de pacient de Nicole Kidman al començament del llargmetratge. Són curiositats que sempre estan bé doncs de veure-les, no? quan mires la pel·lícula. Bé, doncs fins aquí hem arribat. Res més. Jo crec que la setmana vinent tornarem a trobar-nos, no? Doncs el que deia, moltes gràcies per acompanyar-me i la setmana vinent ens tornarem a veure de nou. Així que gràcies per la companyia. Adeu! Tens un brívol, recordeu? Oh.